consellera Alba Vergés encara no descarta, això sí, demanar finalment el pas a la fase 2. El Covid-19 s'ha notat també, d'altra banda, el sistema de pensions. La despesa que es dedica a les prestacions contributives ha anat pujant mes rere mes, però aquest maig per primera vegada ha baixat. En total s'hi destinen més de 9.850 milions d'euros, i això és un 0,27% menys que en el mes anterior. Hem sabut també avui que els brots de Covid-19 a la Xina i al Japó s'han produït sobretot en espais tancats. Les dades conegudes confirmen que aquests llocs afavoreixen el contagi per la manca de ventilació, però els metges remarquen que en els espais oberts també cal tenir precaucions. Recordem que el director adjunt operatiu de la Guàrdia Civil, Laurentino Cenya, ha presentat la dimissió al ministre Fernando Grande Marlaska. La renúncia té lloc l'endemà de la destitució del coronel Diego Pérez de los Cobos com a cap de la comandància de Madrid per pèrdua de confiança. El ministre Grande Marlaska ha dit, després del Consell de Ministres d'avui, que aquest procés és normal. I els museus vaticans obriran a partir de dilluns novament al públic, respectant això sí les normes d'higiene i el distanciament. La reobertura arriba acompanyada d'un esperit renovador.
Ràdio Estel.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Aquests dies i després de les pluges de les darreres setmanes, segur que és un bon moment per fer un repàs de la importància de l'aigua a l'hora de generar electricitat, allò que en diríem, perquè ens entenguem, l'energia hidràulica. Avui en parlem.
L'aigua i la natura.
Segurament no hi parem prou atenció i no en som conscients de la importància que té, però com més energia elèctrica es generi a partir de l'aigua, el sol i el vent, elements naturals, menys haurem de recórrer a altres fonts no tan saludables. Però en som conscients de quin percentatge del total de l'energia aporten cadascuna d'elles? Comencem per dir que la producció d'energia elèctrica representa un dels majors usos d'aigua a tot el món. Aquesta setmana coneixíem, després de tants dies de pluja, combinats ara amb els dies de sol fort i espaterrant, que el 50% de l'energia elèctrica està generada per aquests tres factors naturals. Quantifiquem. A través del sol, per tant, a través de l'energia solar, s'arriba a generar gairebé el 30% d'electricitat. Però és que gràcies a l'aigua se'n genera un 17% més i l'energia eòlica, és a dir, el vent, un 3% addicional. Això fa exactament el 50%. És una bona notícia i em semblava que era interessant que tots ho coneguéssim i en fóssim conscients, sobretot perquè d'aquesta manera es minimitza l'haver de generar electricitat a través del carbó o des de centrals nuclears. No ho sentiu ara una mica millor que fa un parell de minuts? Jo sí.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93 662 2707. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. llumgavà.com. Instal·lacions i serveis, 93 662 2707. Passeig Joan Maragall 25, Gavà.
De tant en tant, queia neu d'una branca com si la branca hagués respirat. Per compartir l'emoció de la literatura, la seva capacitat d'inspirar-nos, de fer-nos pensar, us espero cada dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Estel.
Saps què és estar al dia? Estar al dia significa saber, comentar i compartir tot allò que t'interessa. Si vols estar al dia de tot el que t'ofereix Ràdio Estel, ho trobaràs al Twitter i al Facebook. Segueix-nos, t'ho explicarem tot.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, temps de benestar. Un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a temps de benestar, l'hora de la Fundació Puigverd.
Hola, bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per a totes i tots. Avui és dimarts i passen uns minuts de les 5 de la tarda. Tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és Temps de Benestar. Avui, l'hora de la Fundació Puigverd. Els volem agrair la seva decisió d'escoltar Ràdio Estel per la seva companyia. És una satisfacció acompanyar-los en el confinament aquests propers 30 minuts. Com és habitual, cada dilluns i dimarts, a les 5 de la tarda, ens reunim l'equip del programa amb expert de la Fundació Puigverd per parlar d'urologia, nefrologia i andrologia, sempre amb la presència i l'experiència del personal mèdic de la Fundació Puigverd. Com avui, que parlarem dels trasplantaments en temps de Covid-19. Serà fins a aquest moment, fins ara. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento. Com sempre, a les vies de so, Jordi Carretero. A la direcció i producció, la Susana Armengol. I a la conducció, qui us parla, Marc Rius. Com fem sempre, abans de començar el programa, avui escoltarem també un consell.
Avui us volem parlar de com controlar els factors de risc. Hi ha certes malalties, com ara la diabetis i la hipertensió, que són factors de risc de la malaltia renal crònica. Per això, la Societat Espanyola de Nefrologia recomana controlar la funció renal amb una analítica anual, especialment si es tenen més de 65 anys o bé es pateix alguna d'aquestes dues malalties cròniques, també si es tenen antecedents familiars d'insuficiència renal.
L'hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd. Hospital especialitzat en urologia, nefrologia, andrologia i salut sexual i reproductiva, amb més de 50 anys i més de 700 professionals al teu servei.
Bé, avui parlarem dels trasplantaments. Què canvia amb un trasplantament? També veurem amb el Covid-19. Què és un trasplantament, com es trasplanta una persona, quins òrgans ens poden trasplantar. Per contestar aquestes preguntes, avui ens acompanya la doctora Núria Serra, que és adjunta al Servei de Nefrologia de la Fundació Puigverd. Doctora, bona tarda i benvinguda.
Bona tarda i gràcies per la invitació.
Gràcies a vostè. Comencem, si li sembla. Per quin motiu s'ha de fer un trasplantament?
Mira, un trasplantament s'ha de realitzar quan un òrgan, sigui per la malaltia que sigui, ha deixat de funcionar o funciona molt poquet i és necessari que perquè la persona pugui continuar vivint i vivint amb certa normalitat, fer un trasplantament i trasplantar-lo amb un òrgan de que funcioni i que pugui tirar endavant amb la seva vida normal.
Quins òrgans es poden trasplantar, doctora?
Mira, actualment es realitzen trasplantaments de ronyó, de cor, de fetge, de pàncreas, de pulmons, d'intestí i d'estómac.
Déu-n'hi-do. Què és necessari per un trasplantament?
Que amb més freqüència, els trasplantaments més freqüents són els de ronyó, però es poden trasplantar tots els òrgans que he anomenat.
Què es necessita per fer un trasplantament?
En primer lloc, jo crec que és molt important per fer un trasplantament. Es necessita una organització a nivell del sistema sanitari molt important. Clar. Aquí a Catalunya tenim l'Organització Catalana de Trasplantaments, que fa una feina molt important a nivell d'organitzatiu en tots els sentits. I a nivell nacional està l'Organització Nacional de Transplantaments, que fa la mateixa feina a nivell estatal. Això per una banda. Per altra banda, són necessaris doncs, hospitals de tercer nivell que tinguin tots els mitjans i tots els professionals que puguin dur a terme els trasplantaments i el seguiment d'aquests pacients un cop ja trasplantats. I, evidentment, doncs, és necessari doncs, els donants, no? Actualment tenim dos tipus de donants, el donant cadàver, per dir-ho així, que, del qual doncs, pràcticament es poden obtenir tots els òrgans que he comentat abans, i després, en determinats tipus d'òrgan, com és el cas del ronyó i del fetge, també es poden realitzar trasplantaments d'òrgans procedents d'un donant viu.
Què passa, doctora, si una persona s'ha de fer un trasplantament i diu, no, bueno, jo no vull que em trasplantin? Què pot passar?
Doncs, miri, depèn de quin sigui l'òrgan que falla. En el cas dels ronyons, tenim la sort de que existeix la diàlisi, tant la hemodiàlisi com la diàlisi peritoneal, que substitueixen la funció dels ronyons i el pacient doncs, pot continuar vivint. El problema és quan són altres òrgans, com per exemple el cas del cor. El cor és un òrgan vital que si no funciona doncs, hi ha un risc vital que la persona no pugui continuar vivint. Sí que és cert que hi ha tractaments mèdics, farmacològics, però que en moltes ocasions no són suficients i l'única possibilitat que té aquell pacient és de rebre un trasplantament de cor.
Clar. Ha parlat de que si no es trasplanta un ronyó es poden fer diàlisis. Però, clar, una persona pot estar anys i anys i anys dialisant-se?
La veritat és que la diàlisi actualment és una tècnica que funciona molt bé i els pacients poden estar temps en diàlisi. Sí que és veritat que possiblement no de manera indefinida, però els pacients poden estar durant anys fent aquesta tècnica. Evidentment, és la millor opció pel pacient no és la diàlisi, sinó és rebre un trasplantament i tenir un òrgan que funcioni. Aquesta és la millor opció per ell, que és la que ofereix una millor supervivència del malalt i també una millor qualitat de vida. Però, mentrestant no es pugui fer el trasplantament, sí que la diàlisi va suplint aquesta funció dels ronyons que ja no funcionen.
Se sap quantes persones hi ha en llista d'espera actualment?
Actualment, aquí a Catalunya, doncs, deu haver-hi al voltant d'unes 1.200 persones, segurament, en llista d'espera per rebre un òrgan, però la major part d'aquests són pacients que estan en llista d'espera per rebre un ronyó. Segurament, al voltant d'uns 1.000 d'aquests pacients estan en llista d'espera de trasplantament de ronyó.
Clar.
A Catalunya, aquestes dates són de Catalunya.
Quants tipus de trasplantaments renals hi ha, si és que hi ha diferents tipus?
Bàsicament hi ha dos tipus de trasplantament renal, depenent del tipus de donant. Tenim, per una banda, el de trasplantament renal de donant cadàver, que és de bueno, doncs una persona després de morir. Es poden utilitzar els seus ronyons per trasplantar-los a una altra persona. I els donant cadàver que actualment poden ser pacients que han mort, ja sigui de causa per una mort encefàlica, que diem, que bueno, doncs la causa de la mort és una mort cerebral, però també actualment s'estan utilitzant o disposem d'un altre tipus de donants, que són els donants que diem en asistòlia, que són pacients que han mort a l'hospital per una aturada cardíaca. Això en quant als donants cadàver. I l'altre tipus de trasplantament, l'altre tipus de donant que tenim en el cas dels trasplantaments de ronyó, és el trasplantament renal de donant viu, que és que una persona dona un ronyó a una altra persona que el necessita. Clar. Llavors, el trasplantament de donant viu, hi ha dues possibilitats, que és el trasplantament de donant viu directe, que vol dir que hi ha una parella que el donant li dona al seu receptor, en cas de que ells siguin compatibles entre ells, Però quan no es pot fer un trasplantament directe, que vol dir que aquesta parella, hi ha una persona, hi ha un familiar o un amic, li vol donar un ronyó al seu familiar o al seu amic, però no són compatibles, hi ha la possibilitat de fer un trasplantament de donant viu creuat, que vol dir que hi ha una altra parella, qualsevol punt d'Espanya, que entre ells tampoc són compatibles.
Clar.
En canvi, el donant d'una de les parelles sí que és compatible amb el receptor de la segona parella i el donant d'aquesta segona parella és compatible amb el receptor de la primera parella. I això és el que anomenem el trasplantament renal de donant viu creuat.
Doctora, és millor un trasplantament d'una persona viva que d'una persona que ha mort?
Clar, el trasplantament renal de donant viu és el trasplantament que es realitza en unes millors condicions, en tots els nivells. És una cirurgia programada, el donant s'ha estudiat molt bé, l'òrgan s'obté en les millors condicions i, certament, el trasplantament renal de donant viu és el que ofereix uns millors resultats, tant en quant a supervivència del pacient com en durada de l'òrgan trasplantat.
Doctora, un ronyó trasplantat té una vida, té una durada?
Sí, els ronyons trasplantats tenen una durada limitada, que la veritat és que de mitjana, les dades són per mitjana, sol durar entre uns 12 i 15 anys, però aquestes són dades de mitjana. Això vol dir que hi ha pacients que ja fan algun problema i els hi dura molt menys temps,
clar,
i en canvi d'altres que els hi dura molt temps. Nosaltres al nostre centre tenim algun pacient que porta 25 o 30 anys amb el trasplantament funcional, la qual cosa són molts anys.
I aleshores què fan? Quan veuen que s'ha de caducar, seria un altre trasplantament?
Depèn de la situació. Si el pacient per edat encara pot rebre un altre trasplantament, doncs sí, no, hi ha molts pacients que al llarg de la seva vida reben varis, no només porten un trasplantament, sinó que poden rebre dos o inclús tres. Ara, si el pacient ja depèn de l'edat que tingui el pacient,
clar,
o si algun problema mèdic important,
clar,
i no pot ser candidat a un altre trasplantament, llavors no queda més remei que el pacient reinici diàlisi quan ja el ronyó trasplantat deixa de funcionar.
Tothom pot donar un ronyó?
Em pregunta referent al donant viu, suposo, veritat?
El donant viu, exacte.
D'entrada, la persona que pot donar un ronyó de viu ha de ser una persona sana, una persona que tingui un nivell de salut adequat. Llavors, abans de tirar endavant amb la donació, es fa un estudi molt exhaustiu d'aquesta persona per assegurar-nos que està sana i que el fet de treure-li un ronyó no li ocasionarà cap problema, sinó que podrà fer, a partir de la donació, una vida estrictament normal i sense cap problema. Llavors hi ha algunes patologies que són contraindicació absoluta per poder donar un ronyó, que, com per exemple el fet de tenir un càncer en el moment de la donació o la major part de càncers haver-lo tingut abans, són una contraindicació per poder donar un ronyó. Les patologies cardíaques importants o inclús el fet de tenir diabetes,
uh-huh,
que són una contraindicació per poder donar un ronyó.
Suposo que deuen fer bastantes proves, no?, abans de fer el trasplantament. Quin tipus de proves fan?
Abans d'acceptar un pacient com a donant, cal fer moltes proves. És com un estudi de la salut, doncs, molt important. Es fa una analítica sempre molt completa, que implica tant anàlisi de sang com anàlisi d'orina. Després es fa també sempre un escàner per veure que la pacient, pues, o que el possible donant, els ronyons estiguin bé, que a nivell dels vasos també no hi hagi cap alteració. Llavors també sempre es fa un estudi cardíac complet per veure que no té cap problema cardíac el possible donant. Es fa una valoració també rigorosa per part de l'anestesista per veure que es pot rebre una anestèsia sense cap complicació. I també sempre es fa una valoració psicològica i una valoració psiquiàtrica per veure que el possible donant no tingui cap trastorn que puguin influir en la seva decisió de ser donant.
Esteu escoltant l'Hora de la Fundació Puigverd amb Marc Rius. Fundació Puigverd, centre de referència internacional en el diagnòstic i tractament de les patologies i disfuncions de l'aparell urinari, de l'aparell genital masculí i dels problemes reproductius de la parella. Comptem amb el volum de casos tractats més gran d'Europa en les seves especialitats.
Continuem parlant amb la doctora Núria Serra, que és adjunta al Servei de Nefrologia de la Fundació Puigverd. Doctora, ja ens ha explicat el que és un... ens ha parlat del trasplantament creuat. Tinc entès que vostès van fer el primer, a la Fundació Puigverd, el primer trasplantament internacional, no? És així?
Sí, és així. El nostre centre vam fer el primer trasplantament renal de donant viu creuat internacional, que en aquest cas va ser en un centre d'Itàlia. Llavors, nosaltres teníem una parella que no eren compatibles, però tampoc hi havia cap altra parella a nivell d'Espanya amb la qual es pogués fer un trasplantament renal creuat. I, en canvi, sí que hi havia una parella a Itàlia en la qual el nostre donant era compatible amb el seu receptor, sí. I el donant d'Itàlia era compatible amb el nostre receptor. De manera que es va poder fer un trasplantament renal de donant viu creuat i va ser el primer que es va fer a Espanya.
I es preveu que cada cop se'n facin més entre altres països?
La intenció era que sí, intentar potenciar això, més que res per augmentar les possibilitats de trasplantament dels pacients que tinguessin un donant viu i que no fossin compatibles amb la seva parella. El problema és que ara, amb la pandèmia de Covid-19, la cosa segurament durant un temps quedarà bastant parada, però quan això, la cosa estigui més controlada, suposo que es podrà reiniciar aquest programa internacional. Però ara, amb el Covid-19, segurament durant un temps això quedarà tot. Clar. Però sí que quan puguem, la idea és que sí que es pugui anar fent cada vegada més, per això, per intentar que pacients que molt difícils de trasplantar, tot i que tinguin un donant viu, tinguin més opcions.
Que n'ha paralitzat de coses el Covid-19, eh? Ha paralitzat el món? Déu-n'hi-do, eh?
Ha paralitzat el món en tots els sentits.
Sí. Vostès també van ser els primers a fer una cadena de trasplantaments amb un donant bon samarità. Ens pot explicar en què consisteix aquest tipus de trasplantament?
Miri, el donant bon samarità, o també anomenat donant altruista, és una persona que dona el seu ronyó totalment de manera generosa, de manera altruista. No coneix i no coneixerà i no té cap relació amb el pacient que rebrà el seu ronyó. Llavors, aquests donants bons samaritans o altruistes permeten començar normalment o permeten fer una cadena de trasplantaments implicant diverses parelles de donant i receptor de viu, perquè aquest donant samarità dona el seu ronyó a una parella, al receptor, perdó, d'una parella que no són compatibles. I així s'inicia tota una cadena de trasplantaments i el donant de l'última parella beneficia i dona el seu ronyó a un pacient que està a una llista d'espera de trasplantament.
Clar. Se n'han fet gaires més des d'aleshores?
El nostre centre, crec que n'hem fet més o menys fins ara 3 trasplantaments. I a nivell de tot l'estat espanyol, des del 2011, que crec que va començar aquest programa amb un donant altruista, se n'han fet entorn uns 40, entre 45-50 trasplantaments amb donant altruista.
Hi ha molts més donants de bons samaritans? N'hi ha?
N'hi ha, evidentment molts no n'hi ha, però sí que n'hi ha. Clar. El que passa que moltes vegades bueno, aquests donants, com qualsevol altre donant, se'ls fa l'estudi molt exhaustiu i no l'estudi complet, com ja he comentat abans, i moltes vegades es troben contraindicacions que fan que no puguin tirar endavant amb la donació.
A vegades, quan preguntem el preu d'una cosa, diuen això val més que un ronyó. Un ronyó el podem vendre?
Aquí a Espanya està totalment prohibit el negoci, la compra i vendre d'òrgans. Aquí està completament prohibida.
Què cal fer-se, doctora? Què s'ha de fer per fer-se donant d'òrgans?
Entrem, suposo, ja en el tema de donant cadàver.
Sí.
Val, doncs, a Espanya, per llei, tota persona és donant, excepte que en vida hagi dit el contrari. Yeah. Això vol dir que quan arriba el moment, qui acaba decidint si aquella persona serà donant d'òrgans o no és la família. La família és qui dona el permís pues, perquè el pacient pues, pugui ser donant d'òrgans. Sí que és veritat que existeix el carnet del donant, per dir-ho així, o la targeta del donant, però aquesta targeta no té un valor legal per si mateixa, sinó que és necessari, pues, en vida, això, comunicar als familiars si realment un creu que vol ser donant o no, donar que quan arribi el moment serà la família qui decidirà si es donen els òrgans o no.
Hi ha algú que no pugui ser donant d'òrgans o teixits?
En quant als òrgans, que és la part que jo més conec, sí. Hi ha algunes contraindicacions que fan que aquella persona no pugui donar els òrgans. Les més importants és en quant al tema dels càncers. Tenir un càncer en el moment de la mort és una contraindicació per poder ser donant, i inclús haver-lo tingut amb anterioritat en molts tipus de càncer, també. I l'altre tema és el tema de les infeccions, que hi ha moltes infeccions que pel fet de tenir-les no es pot ser donant d'òrgans en aquell quan un mor.
Com es respectarà, doctora, la voluntat del donant d'òrgans després de la seva mort? Com ho faran per respectar-ho?
Bueno, jo crec que tot aquest procediment sempre és molt respectuós, i els coordinadors de trasplantament de tots els centres hospitalaris tenen molta experiència en aquest sentit i ho fan d'una manera molt curosa. Llavors, en aquest sentit, jo crec que aquí a Catalunya i a Espanya està tot molt, molt controlat, i és una cosa que es fa molt ben feta.
A Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd. La superespecialització i la llarga experiència de la Fundació permeten fer un estudi diagnòstic curós i en profunditat, tractar el seu cas de manera única i personalitzada, i alhora oferir-li un amplíssim ventall de tractaments independentment de la complexitat que presenti.
Molt bé, doncs, doctora Núria Serra, adjunta al Servei de Nefrologia de la Fundació Puigverd. Li agraïm molt la seva presència avui, aquesta tarda, aquí, i l'esperem ben aviat. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins una altra. Adéu.
Fins una altra.
Fins aquí l'hora de la Fundació Puigverd. Els agraïm la seva companyia i els emplacem per demà a les 5 a Temps de Benestar. Demà tenim És gran ser gran amb temes de la tercera edat. Us esperem. Fins demà. Adéu. Molt bé, doncs, doctora, moltes gràcies,
Molt bé, doncs gràcies a vosaltres.
Fins una altra, gràcies.
Fins una altra.
Adéu-siau.